La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. L'exconseller Santi Vila ha revelat que ha plantejat al president del PDeCAT, Artur Mas, i a la coordinadora general del partit, Marta Pascal, la seva determinació de ser candidat a les eleccions del 21 de convocades pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Vila ha defensat que el PDeCAT doni veu a la moderació i ha considerat que el programa electoral hauria de reivindicar la independència de Catalunya ajustada a dret. Vila ha afegit que trobaria correcte un procés de primàries per escollir el candidat i ha apostat per no reeditar Junts pel sí i que la unitat d'acció es limiti a programes compartits. Finalment, ha afegit que si Puigdemont canviés d'opinió i decidís finalment presentar-se com a candidat, aquest fet el faria reconsiderar la seva determinació de ser cap de llista. Encara afegirem que la Guàrdia Civil s'ha presentat aquest dimarts a diferents dependències dels Mossos d'Esquadra per buscar comunicacions relacionades amb l'1 d'octubre, segons ha confirmat fonts coneixedores de la investigació. Entre les dependències on han entrat hi ha el complex central dels Mossos a Sabadell, les seus de les regions policials metropolitanes Nord i Sud a Granollers i Sant Feliu de Llobregat o la seu regional de trànsit de Girona, on es troba la sala de comandament on hi ha les gravacions. El passat 19 d'octubre la Guàrdia Civil va entrar a la comissaria dels Mossos de Lleida per ordre d'un jutjat d'instrucció d'aquesta ciutat, buscant també informació sobre el dia 1 d'octubre. Passem pàgina en clau política encara, però el Ripollès, l'alcalde de Setcases, no podrà rebre una moció de censura contrària perquè la secretària ha confirmat que la llei de transfugisme no ho ha permès en una administració tan petita. Ens ho amplien des de Televisió del Ripollès, Xavier Roura.
La moció de censura a l'alcalde de Setcases, Carlos Fernández, no pot prosperar per motius legals. La secretària, que s'havia donat 10 dies hàbils per informar-se'n de la viabilitat després d'un primer informe favorable, al final ha emès un informe desfavorable a la moció. Tres regidors, que són majoria simple, van presentar la moció, però com que dos d'ells són del mateix partit que l'alcalde, això impedeix que... Escoltem Santi Mola, regidor de Setcases i un dels impulsors de la moció.
Nosaltres som 3-2. Si aquests 3 fossin d'un partit diferent al que és l'alcalde, això seria vàlid, però en canvi, al ser 2 persones afins a la mateixa candidatura que ens vam presentar junts amb l'alcalde, en aquest cas encara que no sigui un partit, doncs érem independents per 7 cases, llavors això no és possible.
És a dir, que mentre hi hagi més regidors del propi partit del Batlle participant de la moció, aquesta no serà vàlida. L'alcalde, per la seva banda, ha refusat fer declaracions al respecte.
Encara sense deixar la plana política, Sant Andreu de Llavaneres ha retirat les banderes espanyola i europea de l'Ajuntament. Despleguem aquesta informació amb els companys de Ràdio Sant Vi, Elisabet González, detalla'ns.
El ple de l'Ajuntament llavanerenc, que es va celebrar dimarts passat, es va votar favorablement una proposició veïnal signada per prop de 300 vilatans vinculada amb la situació política actual. Aquesta proposta, entre d'altres aspectes, sol·licitava la retirada de la bandera espanyola dels edificis municipals. L'alcalde, Joan Mora, va explicar que després de la repressió policial viscuda l'1 d'octubre, el 2 d'octubre ja va decidir personalment retirar les banderes espanyola i europea per no considerar-les dignes d'estar a l'Ajuntament.
Encara i abans d'acabar, en clau internacional afegirem que el viceprimer ministre de Bèlgica, Chris Peeters, ha demanat aquest dimarts mantenir el cap fred i no prejutjar què fa el president Carles Puigdemont a Brussel·les. En una entrevista a la ràdio flamenca, Peeters ha dit que cal esperar la roda de premsa de Puigdemont prevista per aquest migdia a la capital europea, segons apunten diverses fonts. Peeters, però, també ha advertit que si es declara la independència, el millor per Puigdemont és quedar-se a prop del poble. Ampliarem la resta de continguts informatius en les següents hores. Fins ara.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que nació. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes, les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala i les
a l'Empordà. I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Zero 12. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Molt bon dia, molt benvinguts. Últim dia ja d'aquest mes d'octubre, dia 31. Acabem ja aquest mes, i com sempre acabem el mes d'octubre, el comencem en dia de festa el mes de novembre, en dia de Tots Sants. Clar, sí, que no caigui en diumenge, perquè és allò que dius mal dit a la gràcia, perquè ja és festa de per si. Però aquesta setmana queda dimecres, lluny de fer ponts, perquè ben bé queda al mig. Si fos un dijous, doncs segurament més d'una aprofitaria, doncs, per fer aquest pont de Tots Sants, però aquesta vegada queda al mig de la setmana. Molt bé, doncs acabem aquest mes d'octubre, encara amb una temperatura, doncs, més fresqueta, però molt agradable. Ja ens ho explicarà ara en Sergi Corral des del seu blog com donem temps a la meteo. Bé, i un dia de castanyada per alguns, i altres, doncs, que ho fan amb aquesta festa que es va anar introduint, aquesta festa anglosaxona que es va anar introduint ja fa una colla d'anys, com és el Halloween. Però bé, sembla que ara últimament no se'n parla. Es dona més protagonisme al que és la castanyada, que podríem dir que és una festa molt més nostra, i va haver-hi, doncs, també aquelles polèmiques, què s'ha de celebrar aquí, què hem de fer... Però bé, tothom és lliure que faci el que vulgui, i bé, mentre... No ens fem mal, com se sol dir popularment, mentre no ens fem mal, tot tant que faci el que vulgui, però bé, personalment, doncs, són d'aquests que prefereixo més la castanyada que pas el Halloween. Són més de castanyes que pas, pot ser, de carmels. Bé, doncs, vinga, comencem, i, com sempre, ho fem parlant del que tindrem durant tota aquesta hora. O ja podem dir menys d'una hora, són les 11 i 9 minuts. Parlarem del temps, tindrem temps per la meteo, des del blog d'en Sergi Corral. També, doncs, per tota aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari, els explicarem des de la xarxa, els explicarem, més ben dit, des de la xarxa, què és el que poden trobar avui a la premsa general: Elena Pujadueta, Oriol Pujador i Thaís Trujillo, l'equip de El Notícies en xarxa, l'edició del matí. També, com no, felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari, i parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, i els deixarem... avui farem frase. Ja hi anunciava que a partir d'ara iríem alternant frase del dia amb refrany. També és aquell dia que en farem 5 cèntims. Més ben dit, no en farem, sinó ens el faran, i l'encarregada de fer aquests 5 cèntims és la Montse Hidalgo, que avui parlarà amb Maite Piera, coach executiu especialitzada en empresa familiar i càrrecs directius. Piera és l'autora del llibre Reinventa tu carrera en 100 dies. Interessant, interessant el que ens pot explicar la Maite Piera. I avui és el dia d'entrevista. Avui, a l'entrevista, aquesta secció que ens porta a la Delfon, parlarà amb un conegut d'aquesta casa, però no de política, perquè ell és tertulià de la plaça, representant Esquerra Republicana, Junts per l'Escala, sinó que parlarà des de l'altre vessant, com a pastor de l'Església Baptista de l'Escala. Estem parlant de Pepe Luis Sánchez. L'Abel ja ha parlat i ens explicarà la seva funció dintre d'aquesta comunitat de l'Església Baptista de l'Escala i quina és la feina que hi fa un pastor. I en tot això, acompanyat de música, posarem el punt i final aquesta primera hora, cap allà a les 12 ja, de seguida per començar aquesta segona. Ens hi volen acompanyar, els hi fa patxoca, els hi... si fossin joves dirien els hi mola, doncs vinga, aquí, a punt aquests matins en xarxa, des d'ara fins al punt de les 12.
Ràdio L'Escala.
I comencem amb la situació meteorològica, com es presenta aquest últim dia de l'any i com començarem el primer. De moment, en quant a temperatures, en quant a valors, 16 graus en 2 amb una humitat del 50%. I en quant a la previsió, en Sergi Corral ens diu que avui han començat amb un cel la variable de matinada, encara amb alguns núvols, i el matí ja ha quedat serè i aguantarà així la resta del dia amb un cel de visibilitat, ambient clarament més fresc, tant de dia com de nit. Ja es nota el dia, quan surts ara de casa, allò que refresca, i la nit, com tornes a casa, els que tornen de feina, o si has sortit i has de tornar, ja també es nota, no? Aquest canvi que hi ha des d'ara, que fa una temperatura agradable, però com s'amaga el sol, i ara que s'amaga aviat, doncs es nota ja que la temperatura canvia. En quant al vent, tramuntana moderada de matinada, que és el que hem tingut, i que ara al matí ha girat a gregal de força 2-4, que es mantindrà així a la resta del dia calmant la nit. I la mar, ara migdia, ara matí migdia, ha anat baixant a maró amb tràgol de gregal de mig metre, d'un metre i mig d'alçada, i aquest tràgol quedarà a un metre d'alçada la resta del dia. Pel que fa a demà dimecres, començarem aquest mes de novembre amb un cel serè tot el dia, només alguns núvols prims de cara al vespre i nit, un ambient més fred de matinada però més temperat de dia. El vent, calmes de matinada i matí, amb mitjorn fluix a partir de migdia i fins al vespre de força 2-3, i la mar arrasarà tot el dia en calmes de bon matí. Temperatura de l'aigua del mar, 17 graus amb 8. Va baixant, això, eh? Va a la baixa. Tot i que, quasi començament de mes, tenim una temperatura molt agradable per l'aigua del mar, que fins i tot els que som més fredelucs, els que som més covards amb això, doncs quasi ens convidava a anar a banyar perquè feien unes temperatures d'aquelles que inclús en Sergi ho havia explicat amb els seus comentaris, que feia anys que no teníem aquestes temperatures així tan altes de l'aigua del mar a l'època que estàvem. Perfecte, doncs això és el que ens dona de si el que és la temperatura, el que és el que ens porta en Sergi Corral des de el seu blog. Bé, doncs el que farem d'aquí una estona és anar amb aquesta secció que tenim del resum de premsa, que no me sortia, el resum de premsa, però abans passarem per la música, abans irem a escoltar un tema dels que ens serveix com a cortina musical d'anar d'una banda a l'altra. Això doncs també va bé, doncs, per sempre anar preparant el que ens toca. Molt bé, ens anem, doncs, amb els ojos de brujo, amb aquesta rumba de l'adiós.
Y ayer sentí renacer, diciendo adiós a las cosas que te oprimen del querer. Llegué, me fui, te perdí. Qué fácil es contar los días cuando tú no estás aquí. Dulce pena de perder, trae nueva ocasión ahí de empezar otra vez. Huella de que caí, de bruces y me puse en pie.
La rumba de l'adiós, ojos de brujo, ens ha servit per fer aquest maridatge amb el que acabàvem d'explicar, també de fer de cortina musical per passar d'un tema a l'altre. Bé, i ara sí que és aquell moment que des de la xarxa ens parlen del que podem trobar avui a la premsa. Encara no han anat a comprar el diari i heu d'anar-hi més tard. Doncs ara ens en fan un resum l'Helena Pujoleta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo.
I de nou els diaris com duia la premsa, segon pas pel quiosc del matí, explicades les portades i el contingut principal de la premsa local, la del territori. Ara torn per les portades de la premsa generalista, també amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, avui portada del diari Ara, malgrat que dius que novament tots els titulars són coincidents a la majoria de portades, tots vinculats amb la marxa del president Puigdemont a Brussel·les.
Sí, l'Ara diu que Puigdemont i mig govern hi han anat i que el president busca reobrir el front internacional des de la capital comunitària. També explica l'Ara que la primera jornada de control de l'administració catalana per part de l'Estat es va fer efectiva sense grans gestos explícits i en absència de la majoria de consellers.
En portada de l'Ara, titular també en clau política i dedicat a la voluntat expressada i pel vicepresident Oriol Junqueras de concórrer a les eleccions del 21 de desembre.
Assegura que els comicis són una oportunitat, diu, per fer-nos sentir. També la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va anunciar la voluntat de la seva formació de presentar-s'hi als comicis, assegurant que no ens fan por les urnes.
Ens ocupem ara de La Vanguardia. Més enllà de les qüestions polítiques, què més destaca aquest rotatiu, Thaís, avui?
En clau cultural explica que la Casa Vicenç recupera tota l'esplendor i que un Gaudí germinal rebrota al barri de Gràcia de Barcelona amb aquest edifici restaurat. Es podrà visitar a partir del dia 16 de novembre.
I titular també de La Vanguardia per l'actualitat internacional.
Setge a Donald Trump. Tres ajudants del president nord-americà han estat detinguts i inculpats pel Russiagate, la suposada confabulació entre la campanya del candidat republicà i el Kremlin.
Tercera portada del matí, portada del periòdico. Aquí la fotografia és per l'expectació que es va generar ahir al voltant del Palau de la Generalitat i en aquest primer dia laborable de govern intervingut. Ja n'hem parlat. Per tant, busquem d'altres temes, d'altres titulars de la jornada.
Com el que explica que la por a perdre la feina silencia l'assetjament sexual a Catalunya. Només 19 dones han presentat denúncia aquest any, una xifra irrisòria, segons diuen els experts. I encara un altre titular del periòdico: demà arrenca la 23a edició del Saló del Manga, que promet ser la més completa i que tindrà els robots com a protagonistes.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista fent, com sempre, com cada dia, un cop d'ull al Punt Avui, amb portada avui centrada 100% en el que està passant amb el procés.
Titula 21D a la recerca d'una resposta unitària i aclareix que Esquerra Republicana i el PDeCAT plantegen aquestes eleccions com l'oportunitat per defensar les institucions catalanes. Més titulars pendents de Puigdemont, i en pàgines interiors Puigdemont s'arrecera a Bèlgica amb 5 consellers.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I amb aquesta sintonia donem pas als sants aniversaris i també a més coses, com és la notícia i avui la frase del dia. I comencem per el santoral. Avui, dia 31, ens diu que és Sants Alfons Rodríguez, jesuïta, Sant Quintí, Sant Wolfgang, costa dir-ho, Wolfgang, aquest senyor era bisbe, i Santa Lucila. Doncs felicitats. Felicitats a tothom que avui celebra el seu sant, com també avui que els que celebrin el seu aniversari. Oients, moltes i moltes felicitats. Desitgem que passeu un molt bon dia i si ens feu companyia, doncs moltíssimes gràcies. Bé, heu de saber que avui també és el sant, més dit l'aniversari, el sant poder ser de moltes persones, és l'aniversari de Piper Perabo, aquesta noia que fa 45-41 anys, és actriu i era protagonista d'aquella pel·lícula que les seves cançons es van escoltar bastant, que és del bar Coyote. És un dels bars d'aquests que d'obligada visita quan vas per la zona de Las Vegas. La Piper Perabo va ser la protagonista d'aquella pel·lícula. També d'una esportista francesa, una ciclista d'aquelles que a la seva època també havia guanyat tot a la vessant femenina del ciclisme, que és Jeanine Longo, que fa 59 anys, i el director Peter Jackson, que en fa 56, director de la trilogia El senyor de los anillos, El senyor dels anells, i també del Hobbit. Doncs aquests són els personatges que fan anys, un dia com avui, un 31 d'octubre. I la frase del dia diu: quan t'aixequis al matí, pensa en el preciós privilegi d'estar viu, respirar, pensar, gaudir i estimar. Això ho va dir Marc Aureli, filòsof i emperador de Roma. Bé, doncs això és el que dona de si els sants i els aniversaris. I com hem dit, ho repeteixo avui, a partir d'ara decidirem alternant la frase del dia també amb el refrany del dia. Bé, i el que farem ara, doncs ens anem a fer 5 cèntims, que aquests 5 cèntims ens els aporta a Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. I avui entrevistarà a Maite Piera, coach executiva i especialitzada en empresa familiar i càrrecs directius, per abordar com ens hem d'adaptar a la feina o fer un canvi laboral. Piera és autora del llibre Reinventa tu carrera en 100 dies. Doncs aquest és el tema que avui ens parla la Montse Hidalgo a la seva secció 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
El lloc de treball per a tota la vida sembla que ja és cosa del passat. Els joves tenen molt clar que la seva carrera professional serà adaptativa a les circumstàncies. Avui volem fer 5 cèntims sobre com hem de fer per evolucionar a la feina. Maite Piera és coach executiu, especialitzada en empresa familiar i també carreres directives. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Vostè és autora de Reinventa tu carrera. Això vol dir que hem d'estar en constant evolució?
Sí, exacte. O sigui, vol dir que doncs, en un món com l'actual, no? que canvia constantment, doncs, que necessitem sempre estar al dia de la digitalització, de les noves professions, etc., doncs necessitem estar en constant qüestionament sobre si allò que el que fem realment doncs, té sentit, si anem pel bon camí o no, i si és la resposta és no, doncs intentar canviar-ho. Sí.
Ara que citava les noves tecnologies, és possible que estem reinventant-nos cada dia i no siguem conscients?
Sí, pot ser. Per això doncs, jo crec que és interessant de tant en tant parar i fer una mica d'avaluació, no? D'on estem i on potser hauríem d'estar o on ens agradaria estar, no? I llavors identificar doncs, si realment doncs, hem estat capaços d'evolucionar amb allò que se'ns demana la feina o amb allò que ens demana el món professional o si, per altra banda, pensem que cada dia que passa som una mica menys empleables, no? Llavors, si això passa durant molt de temps, potser comencem a tenir un problema, no?
Allò d'entrar a la fàbrica, per exemple, i anar prosperant, sí, i fer carrera. Això ja ha passat a la història? Ja s'ha acabat per sempre?
No és que hagi passat totalment a la història, però cada vegada es donen menys casos, jo diria. És a dir, que sí que és veritat que hi ha encara empreses doncs, que segueixen una forma bastant organitzada d'evolucionar i de promocionar, com podria ser doncs, grans despatxos d'advocats o típicament a consultoria. I potser amb empreses molt, molt tradicionals en la seva forma de fer i en la seva forma d'organitzar-se. Però, per altra banda, tenim doncs, la majoria d'empreses doncs, que ja no funcionen així. No? Llavors es parla molt de que les carreres professionals ja no són la típica escala en què tu vas pujant, no? Esglaó rere esglaó, sinó que són més aviat un zig-zag. No? O sigui que tu pots començar un departament, després passes per un altre, potser en algun moment et promocionen, potser en algun moment cal tirar un pas enrere per assolir noves responsabilitats en una altra àrea, és a dir que són molt més variades i més en funció del que doncs, el mercat necessita i també del que la persona li ve de gust fer, no?
Hem d'aprendre l'adaptació com si fóssim aus fènix, és a dir, ens hem de cremar molt, morir laboralment i tornar a néixer?
Jo crec que no cal, no crec que calgui arribar a aquest extrem. Jo crec que, com dic, és interessant de tant en tant fer una mica d'avaluació, no cal arribar a un extrem, no? Jo haig de dir que la majoria de casos que veig són gent que no ha arribat a aquest extrem, però que té com una sensació estranya de no sé si estic en el camí adequat o sento que m'estic quedant desfassat i no sé ben bé per què, o em llevo el matí i sé que allò que vaig a fer no té sentit per mi, no? Llavors, bueno, si encara estem en aquesta fase, penso que és interessant perquè encara podem invertir doncs, aquests 100 dies que parlo el llibre per reinventar la carrera i pensar què és allò que ens agradaria fer que tingués més sentit, no?
Doncs anem a fer un primer pas. Hem de marxar de la feina, hem d'arribar al nostre cap i dir-li mira, jo és que no estic bé i a veure què tens per mi en un altre lloc?
Jo crec que és interessant, el primer de tot, sempre és reflexionar i parar una mica i pensar en nosaltres mateixos. És a dir, aquella conversa amb nosaltres mateixos de què és el que volem fer, què ens falta, què diuen els nostres amics i coneguts que som bo fent, perquè això ens dona moltes pistes del que podem arribar a fer professionalment i que sigui d'èxit, no? I que els altres valorin. Jo parlo de la primera fase del llibre, és para i reflexiona una mica sobre el que tens i el que no tens que t'agradaria tenir, no? Seria una mica la primera fase. Abans de parlar amb el jefe i abans de fer cap canvi, jo crec que seria un error, no passa per aquesta etapa. La segona etapa, que crec que també és necessària abans de doncs, fer cap canvi, seria la de preguntar al mercat com ens veu el mercat, com ens veuen els professionals d'altres empreses o altres departaments, què valoren del nostre perfil i què no valoren del nostre perfil, no? També per acabar d'identificar, potser tinc una idea, m'encantaria fer màrqueting, però resulta que quan parlo més de màrqueting diuen, mira, amb el perfil que tens i les teves aptituds no encaixaries, no? Doncs una mica fer aquesta labor. Llavors, quan ja ens hem entès a nosaltres mateixos i hem reflexionat una mica amb l'entorn, amb el mercat, amb els professionals, llavors sí que potser és el moment de dir, doncs a veure, què és el que m'agradaria fer, quina és aquella nova professió, aquell petit ajust que necessito fer a la meva empresa per tenir èxit, per estar millor. Doncs és això. Llavors, potser entren, doncs això ho parlo amb el meu cap directe i demano doncs un canvi de departament, per exemple, o potser doncs necessito una altra cosa molt diferent, llavors puc començar a investigar un hobby per les tardes, puc demanar mitja jornada, no sé, depèn de cada cas, doncs es pot fer d'una forma que sigui una evolució i no una revolució, no? O sigui que...
El que passa és que tots treballem, sí, en el fons, per guanyar-nos la vida.
Exacte.
Per un salari.
Sí.
Ara li podria fer aquell acudit fàcil de... per anar treballant et paguen perquè, si no, no aniries.
Està clar, sí, sí. Aquest és un tema fonamental, no? Doncs hi ha pares o mares de família que tota la seva economia familiar depenen d'ells i tampoc no poden fer grans experiments, no? O deixar tot d'un dia per l'altre. Però jo crec que la fase de reflexionar en si mateixos i preguntar al mercat els hi pot donar moltes pistes sobre quins potser petits canvis que no tinguin impacte en l'economia familiar poden dur a terme per tal d'acostar-se una mica més en allò que els agradaria fer, no? I a vegades és tan senzill com fer un petit primer pas i anar explorant una nova via durant un temps prudencial fins que allò potser torna a ser o esdevé un altre font d'ingressos, no? Però bueno, el donar espai per a aquesta reflexió pot ser aquest primer pas que jo crec que pot ser interessant.
Estem parlant de gent que ja treballa,
sí,
però també hi ha molta gent que, per circumstàncies d'aquesta crisi que no, sí, sé si l'hem passat del
no,
tot,
sí, no,
s'han trobat d'un dia per un altre que s'havien, sí, de reinventar sí o sí.
Sí.
Quin és el camí? Quina és la fórmula per a aquestes persones?
Clar, per a aquestes persones seria el mateix procés, però sí que tenint en compte que segurament han de superar una mica la fase de dol, no? I la fase de ser capaços d'explicar tot el que els ha passat en positiu, no? I aquest és un exercici fonamental i que trobo que molta gent no fa i va massa ràpid a l'hora de buscar el següent repte o la següent feina, no? I entenc, la pressió per trobar una nova feina, però el que passa és que si anem massa ràpid, segurament trobem un fracàs rere fracàs, no? Si invertim una mica de temps en entendre el que ens ha passat, en ser capaços d'explicar-ho en positiu i en estar doncs, amb ganes i amb positivisme a l'hora d'afrontar un nou repte, segurament aconseguirem feina molt més ràpid. Llavors jo crec que serien les mateixes fases tenint en compte això, que cal ser capaç de veure tot el que ha passat en positiu. Si no, evidentment la nostra història és negativa i la gent al final no ens vol donar una oportunitat si només parlem de coses que no ens han anat bé, no?
Què hem de fer en aquest procés de reinvenció? Mirar endavant, mirar enrere, perquè també ens pot passar que mirem enrere i enyorem allò que ja no tenim, perquè hem decidit canviar o perquè ens hem quedat sense feina o perquè hem fet un pas endavant.
Sempre s'ha de buscar, jo crec, la coherència, no? I la coherència és mirar enrere per trobar un fil conductor que ens ha guiat fins avui i pensar quin seria el següent pas que té sentit per nosaltres. És a dir, no mirar enrere per l'enyorança del passat o per la melancolia, no? Perquè crec que la decisió que ja està presa no es pot tornar a prendre i segurament, sempre dic, ningú pren una mala decisió conscientment. Vull dir, en aquell moment la vas prendre tenint en compte tot el que hi havia i vas decidir allò, doncs amb la qual cosa jo el que ja està fet, el que sí és buscar una coherència per entendre on estàs avui, buscar aquesta coherència i llavors dir, doncs a partir d'aquí, entenent tot el que entenc ara, entenent tot el que em faltava a la meva feina, què és el que vull a partir d'ara? Doncs llavors identificar el següent pas, jo ho plantejaria així, no?
Per reinventar-nos necessitem suports o hem de fer sols aquest camí?
Cal suport de tota mena, cal suport, per exemple, a la fase d'autoconeixement, quan preguntem a professionals, que està explicat al llibre, professionals, amics i família, com es veuen. Cal, a la fase d'exploració del mercat, doncs, ser capaços de parlar amb gent que ens diguin també quines oportunitats tenim. Després cal una mica posar en ordre doncs, les nostres habilitats i les nostres competències per tal d'estar preparats per aquest nou repte i amb això segurament necessitarem ajuda, pot ser d'un coach, però també pot ser d'algú que ens doni un curs de formació específic en algun tema. Per tant, sempre necessitem ajuda, jo crec que el suport sempre és positiu i en aquesta etapa doncs, també, clar, sí.
Ara feia esment en la formació. Les persones més formades tenen més fàcil aquest repte de reinventar-se?
No, no necessàriament. Jo crec que depèn del que vulguin fer a continuació. A la majoria dels casos no cal una formació específica. A la majoria dels casos no cal. Simplement cal potser buscar els exemples adequats per demostrar que som capaços de fer una determinada feina, no? Hi ha molta gent que diu, no, jo vull fer allò perquè m'encantaria fer-ho. Ja, però tu què... O sigui, com puc estar jo tranquil·la de que tu ho faràs bé? No, perquè ho sé, no? I clar, això no és una bona resposta. La bona resposta és, doncs, bueno, exactament això no ho he fet, però en el passat vaig fer aquest projecte, aquest projecte, aquest projecte, que posaven en valor, doncs, tot això que tu em demanes. Amb la qual cosa, no és que hagi fet el mateix, però et puc dir, doncs, que coses semblants ja les he fet i amb èxit o amb resultats, amb bons resultats. Llavors, clar, jo crec que al final es tracta molt de treballar amb el discurs i entendre molt bé les teves, el teu valor diferencial, no? Per tal de posar-lo en valor, sí.
I si no surt bé?
Jo crec que el procés de reflexió, de reinvenció, aquest que parlo de 100 dies, és positiu igualment, perquè t'ajuda a saber quin és el següent pas que hauries de fer per acostar-te una mica més en aquella feina amb sentit que necessites. No estic dient ho has de deixar tot per reinventar-te, sinó que t'has de reinventar mentre potser estàs fent altres coses, o no, depenent de cada situació. Per arribar a la conclusió de aquest seria el següent pas, i potser no pots fer el següent pas al 100%, potser el pots fer amb un 20%, però bueno, com deia, no? Ja és positiu perquè et va avançant cap allò que vols. És un pas endavant, no? Al final.
Reinventa tu carrera en 100 dies, la proposta de Maite Piera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem conegut a la Maite Piera, autora d'aquest llibre Reinventa tu carrera en 100 dies, a l'apartat de 5 cèntims que ens ha portat la Montse Hidalgo en aquesta secció. Veies aquell moment de posar-hi música, Juanes, amb aquest títol de la cançó que es diu És tarde.
Ya es tarde. Hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no. Que este amor sucedió igual. Tú me enseñaste a querer, yo aprendí a olvidar. Por más oscuro que esté, siempre amanecerá. Yo que soñaba hasta morir contigo y terminó mi corazón herido. Pero el tiempo le dio sentido y ahora soy yo quien dice no. Que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no.
Juanes, és tarde, el tema que ens ha acompanyat fins a les 11:39, és a dir, que estem a 21 minuts d'arribar al punt de les 12, i és aquell moment que anem a l'entrevista. Abel Font ha parlat amb Pepe Luis Sánchez, pastor de l'Església Baptista de l'Escala. Escoltem el tema, escoltem el que ens ha parlat, el que ens parla, més ben dit, amb Pepe Luis Sánchez, que és, com dèiem, el pastor de l'Església Baptista de l'Escala, i a vegada també han tingut de tertuliar a la plaça, més d'una vegada, amb representació d'Esquerra Republicana de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Avui som, ja ho dèiem, 31 d'octubre de 2017. En aquest apartat d'entrevista, avui ens centrarem en una efemèrides. Avui fa 500 anys justos, que Luther va penjar, o va posar les seves 95 tesis, totes elles referent al tema de les indulgències, a la porta de l'església de la qual era predicador. Martí Luther, monjo agustí, penjava aquestes portes al palau del príncep Frederic III de Saxònia. Quin significat va tenir aquell fet? Què va provocar? Com ens ha arribat a dia d'avui? Com es llegeix això des de l'escala? Són punts que tractarem amb en Pepe Luis, amb en Pepe Luis Sánchez, pastor de l'Església Evangèlica Baptista de l'escala. Pepe Luis, sigues benvingut a la ràdio. Com anem?
Molt bé, molt bé.
És un dia important avui?
Sí, és un dia d'aquells que canvien la història. És un dia dels quals és un referent perquè canvia no solament el moviment religiós, sinó que canvia la societat en si.
A veure, jo ho he apuntat molt escuetament a aquest fet, era un 31 d'octubre, era 1517. Què va passar? El fet en si, què va fer Martí Luther aquell 31 d'octubre de 1517 amb aquestes 95 tesis?
Sí, una miqueta m'agradaria primer posar en context la situació, perquè totes les coses no surten de cop. Pensem nosaltres que, per exemple, Catalunya ha tingut molts greuges, molt de temps, però arriba un moment que hi ha una decisió del Tribunal Constitucional que, bum, que ho dispara tot. Doncs aquí passa una cosa semblant. Aquí passa una situació de l'Església Catòlica, única església que hi havia, que té, podríem dir, dos estrats, tres estrats. El primer seria el clergue gran, no? El papa, cardenals, bisbes, que viuen d'una manera molt ostentosa, molt rica, molt poderosa. El segon grup seria el monàstic, no? Franciscans, agustins, dominics, que viuen una religió també semblant però apartada. I després hi hauria un clergat baix dels pobles, que en aquell moment era tan poc assenyat, no seria de seny, sinó que no tenia cultura. Uh-huh. Al punt de que es trobaven de que hi havia mossens que s'havien après la missa en llatí, evidentment, de memòria, i no sabien el que deien. Recitaven de memòria, però no tenien ni idea. Clar, aquesta situació era una situació molt difícil. Luther, abans de clavar, perquè pensem que la porta aquella porta de l'església era el panel de on tothom penjava les coses. Inclús podies trobar allà un senyor que penjava que venia una vaca. O sigui, era una manera de comunicar-se. I ell havia penjat unes altres tesis per fer una discussió teològica que no va tindre gaire efecte. Parlem també del clergat, perquè veurem quina era la situació real, no? Parlem del segle finals del XV, començament del XVI, i al finals del XV tenim un papa, Alejandro VI, que no, potser amb aquest nom no diu res, però si diem el Papa Borgia ja et sona més. Aquest home era un home pues, molt licenciós, amb una vida molt, molt, molt diferent del que el seu, diguéssim, la seva obligació com a, cap de l'Església hagués sigut. El va succeir un papa que era un papa que volia fer el que després va tindre que, clavar Luter. Va ser el papa Pius III, però només va durar 26 dies, va morir. El que el va substituir, Julius II, que era un papa guerrer. No anava vestit de papa, anava vestit amb, armadura.
Sí, és el que va... a dia d'avui costa d'entendre.
Sí, anava amb la seva guàrdia i feia guerres. I, o sigui, era més un guerrer que un... Era més un cap d'estat que un cap d'un moviment religiós. Mm-hmm. El que el va substituir... Julius II va ser el que va començar a fer la Capilla Sixtina. Aquella obra magnífica, no? Però es va quedar sense diners. I el seu successor, León X, la volia continuar. Però hi havia problemes polítics, els turcs apretaven per una banda, el poder, diguem, mundà estava dividit, havia pujat Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, que... Francesc primer rei de França, que tots volien manar. I clar, això, les guerres necessiten diners. Uh-huh. I el papa, per recaptar aquests diners que necessitava, per recaptar-ho, què se'n van empassar? Se'n van passar una idea que era fer les bules. Les bules no les va crear ell, existien. Si tu anaves allà, pagaves una quantitat i podies bé o treure't un pecat gran o podies treure una persona del purgatori. O sigui,
una mica allò que diu la cultura popular de que pagant Sant Pere canta.
Exactament. No? Sí, era una manera de recaptar diners.
Si pagaves un tant, tenies la bula papal per eximir els teus pecats.
Sí, inclús s'havien donat casos, segons l'import pagat, ja se perdonaven els pecats
que encara faria. No havies fet.
Exactament. Els propers. O sigui, sí. ja pots fer que estàs perdonat, no? Uh-huh. Clar, tot això topa amb les escriptures. Al mateix temps veiem que Luter era un home que el seu pare havia sigut miner, però havia fet diners i volia que ell fos advocat. Però Luter anava camí per estudiar per advocat i va passar per un bosc al mig d'una gran tormenta de trons i llampecs i de tot, i allà va fer una promesa a Santa Anna de que si sortia viu es faria monjo. Va sortir viu, uh-huh. I es va fer monjo. O sigui, va complir la seva... Però la seva preocupació... Ell no acabava de comprendre Déu, no acabava d'entendre Déu, perquè un dels patiments que va tindre de petit és que els seus pares eren molt rigorosos i el castigaven molt sovint. Llavors ell veia un Déu no un Déu d'amor, com és en realitat, sinó que ell veia un Déu castigador. Ell veia un Déu que estava esperant el teu error per castigar-te. I clar, ell va arribar a un moment en la seva vida que va dir, no solament no estimo a Déu, sinó que crec que l'odio. O sigui, la seva vida no era fàcil, però el van animar a estudiar teologia. Ell va aprendre hebreu, arameu, i va fer una traducció de la Bíblia. Tot el que li va envoltar de lluites i de tot, ho deixaríem, si de cas, de banda, uh-huh. Perquè és una cosa que el que tingui molt interès en saber-ho, jo recomano la lectura del llibre que ha fet Carot Rovira, que ho explica perfectament.
Uh-huh. En tot cas, aquest seria una mica el context d'aquella època.
Sí.
I Martin Luther doncs lluitava contra aquesta concepció preestablerta de com era l'Església, fins al punt que va arribar aquell dia que citàvem, del qual avui en fem fa 500 anys. Per què es va decidir a fer aquest gest i quin significat té el gest que jo citava quan engegàvem l'entrevista?
Bueno, el seu gest és no solament perquè implícitament, encara que no literalment, en les 95 tesis, ell posa en qüestionament a Roma. I diu, a veure, si per diners, en una de les tesis, si per diners tu pots treure una ànima del purgatori, per què el papa, en comptes d'acabar l'edifici, no el ven com el té, i amb aquests diners treu un munt de gent del purgatori? O sigui, qüestionava moltes coses. Però la discussió treu la llum. El tindre que discutir cada vegada va veure més que la gent del carrer el que necessitava era conèixer les escriptures. I llavors ell va fer un esforç molt gran de traduir de les llengües. Com ell havia estudiat, ho va poder fer, i va fer un Nou Testament traduït del grec directament per ell en un alemany que pogués ser entès per tots els principats alemanys, que eren de parla alemanya, però en les seves diferències, no? I ell ho va fer. Això, què va posar en marxa? Això va posar en marxa que si tu vols que la gent pugui llegir les escriptures, què t'assembla? A veure, què té que... Primer, les persones tenen que saber per poder llegir les escriptures.
Home, clar.
Llegir.
Saber llegir.
Saber llegir, clar. Si tu vius enmig d'una incultura total, encara que et donguin un paper escrit, te'l miraràs i diràs, molt bé.
Més bona lletra, més mala lletra, més bonic, no tan bonic.
No em dius res, no? I això va fer un pas molt important per a l'humanitat, que és introduir la cultura al poble.
Una altra cosa, aquest gest, de les 95 tesis, va ser com una mica el gest fundacional del protestantisme. D'aquest gest en ve que actualment hi hagi els països catòlics, els països... A partir d'aquí ve la divisió de l'Església en aquestes dues branques principals.
Sí. Bueno, pensem també que hi havia altres persones que no solament Luther. Luther va ser com si diguéssim l'espoleta que va fer...
L'espurna que acaba de fer esclatar.
Sí, perquè hi havia Anglaterra, Wycliffe, Anglaterra, Hus, a Txèquia, hi havia abans d'ells Pierre de Vaux a França, molta gent, inclús el cardenal Cisneros d'Espanya, que volien fer les escriptures perquè la gent canviessin coses, perquè les coses no funcionaven. Però el detonant de Luther fa que canviï la societat.
Fem un salt en el temps i posem-nos en l'actualitat, Pepe Luis, perquè de gestos com aquest, a dia d'avui, vist en perspectiva, què va provocar? Vist a dia d'avui, quins efectes han tingut un gest com aquell del qual avui en fa 500 anys?
Doncs, i això ho diu molt, molt, molt clarament també Carot Rovira.
Citem-lo, aquest llibre, perquè ha sortit ja un parell de vegades. Sí. Carot Rovira va fer un llibre monumental, o enciclopèdic, pràcticament, de la història del protestantisme a Catalunya.
A Catalunya, als Països Catalans.
No sé si té aquest títol exacte o no.
Sí, però als Països Catalans.
Als Països Catalans, no només Catalunya, sinó també País Valencià, les Illes...
Sí. De fet, ell ja va dir que la primera església fundada a l'estat espanyol, a l'actual estat espanyol, va ser el 1868 a Mahó. Bé, això què provoca? Això provoca que la gent, al tindre cultura, canvia. La cultura provoca ganes d'investigar, ganes de fer coses, ganes d'aprendre. La incultura et fa sotmès, et deixa sotmès al que tu creus que sap més. Llavors, tu només tens que ser obedient. I tu només tens que fer el que et diuen, perquè no et passi res. Si tu vols tindre idees pròpies, ja anem malament. I això fa que uns països arribin fins a l'extrem del nacionalcatolicisme de Franco per la ignorància. Ens trobem amb un Ferran VII que arriba aquí i la gent de Madrid treu els cavalls i es posen ells a tirar del carro per la ignorància. Davant d'això tenim els països nòrdics, Anglaterra, Dinamarca, Suècia, tots, que una vegada agafen l'embranzida del protestantisme, comencen a pensar i a crear. I llavors, el que no crea sempre serà dependent del creador. Uh-huh. I això és una conseqüència social tremenda de lo que va representar la part, podem dir, només religiosa, que és el que perseguia el canvi. Luter volia el canvi de l'Església, que l'Església fos una Església pel poble, pels pobres.
I vist des d'avui, Pepe Luis, creus que s'ha aconseguit això? Continua tinguent moltes crítiques a l'Església. No a totes les esglésies, si vols, però vist des d'avui, aquest missatge s'ha portat a bon port o s'ha aconseguit en quin grau?
No, mira, tu no vull entrar en tema polític. No vull entrar en tema polític, però tu només d'una manera contempla l'actitud del poble de Catalunya quan van a votar i l'actitud dels poders d'Espanya aquell mateix dia. Veuràs que d'alguna manera el poble de Catalunya estava fent el que Luter estava demanant que es fes: pau i llibertat. Uh-huh. I els altres, jo aquí mano jo i aquí es fa el que jo dic. O sigui, que té ressò, encara que moltes vegades no ens n'adonem nosaltres mateixos de lo que ens pot influir, perquè l'Escala és un poble bàsicament protestant, perquè hi ha poca gent a l'Escala que no hagi tingut algun familiar que hagi sigut declaradament protestant, baptista, el que sigui. Perquè, a més, una de les altres... podríem dir, identitats que té el cristianisme en Espanya és que és bàsicament republicà. És bàsicament republicà, perquè creix davant com una minoria dintre d'un context de domini de l'Església oficial a l'Estat. O sigui, que té que posar-se no només religiosament, sinó també en les idees... Uh-huh. polítiques.
Home, ara n'has dit una, diu l'Escala és bàsicament protestant, però continua sent una minoria la gent que va... la gent de l'Església protestant, no? De l'Església
Evangèlica.
Sí, sí. Molta gent hi té un lligam o altre, més directe o més indirecte, però és una minoria l'Església protestant, més no respecte a l'Església Catòlica.
Sí, però jo no ho dic tant en el sentit de pertinença o d'assistència. Ho dic en el sentit de que sempre ha sigut respectada. Mai ha sigut. A altres pobles, a l'Estartit, a Llançà, hi havia esglésies creades al mateix temps i han desaparegut.
Per què?
Pues, bàsicament perquè no han tingut el suport del poble. Aquí, durant els pitjors anys de la dictadura, el poble va respectar, va ajudar a l'Església perquè continués viva. Si és impossible que l'Església de l'Escala hagués continuat viva si la resta de la població, siguent o no siguent protestant, no li hagués donat suport, ajut i a vegades amagatall.
L'Església protestant de l'Escala, de fet, és una de les més antigues de la península. Dèiem que, segons aquest estudi de Josep Lluís Carot Rovira, la més antiga seria la de Mahó, datada del 1868. La de l'Escala es té constància de la seva existència ja el 1890, pocs anys després de...
Sí, no voldria dir la data perquè no l'he mirat,
però és poc amunt, poc avall.
Sí, els historiadors d'aquí de l'Escala l'han datat més o menys així. Nosaltres jo podria dir que no poden anar errats perquè tenim una foto de l'Església on surt el Jaume Mero.
Uh-huh. Jaume Mas. Sí.
Jaume Mas.
Jaume Mero.
Que va fer la guerra... I allà en aquella foto surt de nadó. Sí, és una persona que va tindre que combatre la guerra, perquè tenia l'edat de combatre. Era un nadó en aquella foto de l'església, és que l'església ja era antiga.
Ja ho crec. D'aquesta data, 31 d'octubre 1517, es commemora o es celebra d'alguna manera especial a l'Església Evangèlica?
Nosaltres vam fer un culte especial aquest diumenge passat i jo tinc projectes d'anys